Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 29 de juny de 2012. Europa accepta la recapitalització directa dels bancs sense passar pels estats, però amb algunes condicions. Després d'una reunió maratoniana, els líders de la zona euro han tancat ja de matinada un pacte que ha permès salvar el bloqueig d'Itàlia i Espanya que amenaçaven de vetar els acords de la cimera de Brussel·les, una cimera que continua fins avui i potser fins demà, sempre que no s'adoptessin mesures urgents per rebaixar la pressió a què els sotmeten els mercats per finançar el deute. L'acord no es podrà aplicar, però, fins que no s'hagi creat un supervisor bancari europeu i fins que no se'n fixin unes condicions que, segons hem sabut, poden ser molt estrictes. Ja veurem com són, finalment. El govern de Mariano Rajoy, en qualsevol cas, està fent tot el possible perquè la recapitalització dels bancs espanyols tingui el mínim impacte possible en l'economia domèstica dels ciutadans, alhora que busca un benefici màxim del rescat de cara al procés de recuperació econòmica amb la circulació del crèdit, la dinamització del mercat i, el que és més important, la creació d'ocupació. Esperem que Europa sigui més Europa, amb altres mesures d'unió política que s'han d'implantar després d'aquesta reunió, i que tots en participem, en els moments bons i en els dolents. La reconciliació veritable entre els europeus i la solidaritat de tots no són només paraules, sinó que haurien de ser, sobretot, fets. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el Ramon Castelló en els esports, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest 29 de juny, festa important per l'Església Catòlica, solemnitat dels Sants Apòstols, Sant Pere i Sant Pau, comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Ja està en fase de control l'incendi del Priorat. 50 dotacions terrestres i 14 mitjans aeris encara treballen per extingir el foc que ha afectat en les últimes hores gairebé 200 hectàrees a la serra del Montsant. De moment i per precaució s'han desallotjat 3 masies i s'ha tallat la circulació a diverses vies. El Servei Meteorològic confirma que la causa va ser un llamp.
El Partit Popular i el PSOE anunciaran avui un acord per renovar un terç dels magistrats del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat, que són nomenats pel Congrés i cobrir la baixa per defunció d'un quart membre. Fons de les negociacions han avançat que el PSOE proposarà Fernando Valdés, catedràtic de Dret del Treball, i un dels dos noms que va proposar el Parlament de Catalunya, Encarna Roca o Antoni Rovira.
Els Mossos han desallotjat aquesta matinada els representants de la Confederació Catalana d'ONGs que s'havien tancat ahir a la tarda a la seu de l'Agència Catalana de Cooperació. La policia ha obligat a sortir de la seu la quarantena d'activistes en una protesta que s'ha fet per les retallades d'un 81% en el pressupost de la política de cooperació.
I el president dels Estats Units, Barack Obama, ha qualificat de victòria de tots la decisió del Tribunal Suprem d'avalar la seva històrica reforma sanitària i ha demanat que no reobrin les discussions polítiques que van dividir el país durant la tramitació.
I en esports, Itàlia serà el rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa de futbol que jugarà diumenge a Kiev a 9:15 del vespre. Els italians van superar ahir Alemanya per 2-1 amb un doblet de Mario Balotelli. Els alemanys van escurçar diferències amb un gol 2-0 de penal en el descompte. Europa, com us dèiem, accepta la recapitalització directa dels bancs sense passar pels estats, però amb condicions.
Després d'una reunió maratoniana, els líders de la zona euro han tancat a les 5 d'aquesta matinada un pacte que ha permès salvar el bloqueig d'Itàlia i Espanya que amenaçaven de vetar els acords de la cimera de Brussel·les si no s'adoptaven mesures urgents que permetessin rebaixar la pressió a què els sotmeten els mercats per finançar el deute. L'Eurogrup també ha acordat que el Fons de Rescat Europeu pugui comprar deute públic dels països, una mesura destinada a alleugerir la pressió dels mercats. Serà a partir del mes d'octubre i no hi haurà contrapartides en forma de més mesures d'ajustament.
L'ofensiva dels mercats contra el deute espanyol i contra l'italià ha centrat l'inici de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea que va començar ahir i que continuarà avui a Brussel·les. Mariano Rajoy reclama mesures urgents per abaratir el cost del deute i la cancellera alemanya Angela Merkel centra la cimera en el pacte sobre el creixement.
A la seva arribada a Brussel·les, el president espanyol ha insistit que confia que la cimera es prengui alguna decisió que permeti rebaixar el cost de finançament d'Espanya als mercats. La cancellera alemanya Angela Merkel ha assegurat que la reunió se centrarà en el pacte de creixement, en mesures per reactivar també l'economia. Per contra, el primer ministre francès, François Hollande, ha assegurat que ve a la cimera per donar solucions molt ràpides i donar suport també als països que tenen més dificultats als mercats.
Deixem de moment la qüestió d'aquesta cimera europea, de la qual estarem pendents avui durant tot el matí. El conseller d'Interior, Felip Puig, confirma que l'incendi del Priorat ja ha entrat en fase de control.
Puig ha dit que el vent sumat a la sequera dels últims mesos, l'onada de calor i les baixes humitats conforma el que ha qualificat de còctel complicat. El foc afecta els termes municipals de Cabassers, la Vilella Alta i la Morera de Montsant, especialment un dels fronts que es podria acostar cap a Cabassers. Segons els bombers, el foc ha afectat un perímetre d'entre 150 i 200 hectàrees de vegetació forestal.
Més notícies de casa nostra. El president de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, ha dimitit després de veure's esquitxat per presumptes irregularitats.
En l'exercici dels seus càrrecs en empreses sanitàries públiques i privades, Prat apareix en diverses denúncies de malversació de fons públics quan dirigia Innova al holding sanitari de Reus. La dimissió arriba quan l'ICS té pendent la fragmentació en 22 filials oficialment per ser més eficient.
L'alcalde de Lleida i dirigent del PSC, Àngel Ros, contradiu els socialistes catalans en la seva direcció a Barcelona i defensa un front pel pacte fiscal.
Ahir el primer secretari de Barcelona del PSC, Carles Martí, va cridar al partit a no aferrar-se a l'estratègia del nou pacte fiscal territorial entre Catalunya i Espanya de Convergència i Unió. Ros, en canvi, diu que és clarament partidari d'un pacte fiscal que doni capacitat de decisió a Catalunya. Li agradaria més que el conjunt de les forces polítiques, especialment les catalanistes, vagin a la una per negociar amb l'Estat.
El Departament d'Ensenyament es planteja la possibilitat de canviar l'edat d'escolarització en els alumnes de P3, de manera que només comencin el curs els qui al setembre ja tinguin complerts els 3 anys.
És una de les mesures que analitza per combatre el fracàs escolar i de moment només està en fase d'estudi. Actualment l'entrada a l'escolarització és als 3 anys complerts entre gener i desembre.
Els Mossos han desallotjat aquesta matinada els representants de la Confederació Catalana d'ONGs que s'havien tancat ahir a la tarda a la seu de l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament.
La protesta s'ha fet per les retallades del 81% en el pressupost de la política de cooperació i els impagaments arbitraris. Tot plegat reivindiquen a la Generalitat un deute de 16 milions d'euros entre l'any passat i aquest.
L'Ajuntament de Cornellà, governat pels socialistes i amb Antoni Balmont com a alcalde, s'ha posicionat a favor d'Eurovegas.
El ple del consistori ha aprovat amb els vots del PSC i Convergència una moció que insta la Generalitat a explorar tots els projectes viables d'inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat i que assegurin la creació de llocs de treball.
I dos apunts breus per tancar aquest bloc. Dos homes van morir ahir ofegats a la platja de Cunit, al Baix Penedès, i a la de Vandellòs, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, respectivament.
I el Festival de Can Toni Gros a Osona es farà aquest any a Vic. A l'Atlàntida, el president del concurs de música coral i de grups de dansa tradicional, Josep Maria Busquets, ha justificat la decisió per qüestions econòmiques, ja que hi ha hagut un descens de les subvencions d'empreses privades.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest últim divendres del mes de juny. Acabem de saber que dues noves detencions de suposats membres d'ETA s'han produït a territori del Regne Unit. La policia britànica, en col·laboració amb l'espanyola, ha detingut concretament a Londres Antonio Troitiño Arranz i Ignacio Lerín Sánchez.
Lerín figura a la llista dels terroristes més buscats. Troitiño té un llarg historial a ETA com a membre del Comando Madrid. És autor condemnat d'una vintena d'assassinats als anys 80. Va quedar en llibertat l'abril del 2011. Després de 24 anys de reclusió, havia de sortir de la presó el 17 de gener de 2017 en aplicació de l'anomenada doctrina Parot, però una nova liquidació dels seus 2.200 anys de condemna va permetre la seva excarceració. Per la seva banda, Ignacio Lerín, nascut a Pamplona l'any 1973, estava fugit des de l'abril del 2007 quan va ser desarticulat el comando Donosti, del qual presumptament formava juntament amb el seu germà José Ángel.
El Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol tenen previst anunciar avui mateix un acord per la renovació d'un terç dels magistrats del Tribunal Constitucional, els que tenen el mandat caducat i que són nomenats pel Congrés.
Es tracta de les quatre places que depenen del Congrés dels Diputats i per això requereix que els dos partits majoritaris es posin d'acord per als futurs nomenaments. L'acord entre populars i socialistes preveu renovar tres magistrats que ja estan fora del mandat, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera i el català Eugeni Gay, actual vicepresident, i també cobrir la baixa per defunció del magistrat Roberto García Calvo. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els noms proposats pels socialistes n'hi haurà un debalat pel Parlament de Catalunya. Fonts coneixedores de les negociacions han avançat que el PSOE proposarà un dels dos candidats catalans que va escollir el Parlament de Catalunya, o Encarna Roca, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i l'actual membre del Suprem, o Antoni Rovira, catedràtic de Dret Constitucional de l'Autònoma de Madrid.
Des d'aquest diumenge 1 de juliol, l'ús d'internet a través del mòbil serà molt més econòmic en els desplaçaments a altres estats membres de la Unió Europea. Gràcies a un nou reglament comunitari, per primera vegada s'aplicarà una tarifa màxima pels serveis d'itinerància de dades, és a dir, la descàrrega de dades d'internet mitjançant una connexió mòbil.
Les noves normes poden suposar un estalvi de més de 1.000 euros anuals per als executius que viatgin constantment i de 200 euros en el cas d'una família que passi les vacances en un altre país de la Unió Europea. Les noves normes també redueixen els preus màxims de les trucades de veu i dels missatges de text. Aquest any els europeus es gastaran al voltant de 5.000 milions d'euros en aquests serveis, que representa un estalvi d'uns 15.000 milions d'euros en comparació amb els preus anteriors a l'entrada en vigor l'any 2007 del primer reglament de la Unió Europea.
I el president dels Estats Units, Barack Obama, ha qualificat de victòria de tots la decisió del Tribunal Suprem nord-americà d'avalar la seva històrica reforma sanitària i ha demanat que no es reobrin les discussions polítiques que van dividir el país durant la tramitació. Barack Obama, en una declaració des de la Casa Blanca, ha dit que no va fer això pensant que era bo políticament, sinó que era bo per al conjunt de la nació. També va recordar el president nord-americà ahir en aquesta declaració els beneficis que la llei aporta a cada ciutadà.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre resum informatiu d'avui. La sala de premsa de la Santa Seu va explicar ahir sobre el nou desenvolupament del ritu de benedicció i imposició del pal·li als arcabisbes metropolitans, cerimònia que tindrà lloc avui coincidint amb la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau. Segons s'ha explicat des del Vaticà, el ritu substancialment no ha canviat, però des d'aquest any, seguint la lògica d'un avanç en la continuïtat, s'ha pensat en una col·locació diferent que tindrà lloc abans del principi de la celebració eucarística. És tradició que els arcabisbes metropolitans rebin aquest pal·li com a signe de comunió entre els bisbes successors dels apòstols i la seu de Pere.
I coincidint amb la solemnitat dels Sants Apòstols Pere i Pau, que se celebra avui, el Papa Benet XVI va rebre ahir al Vaticà una delegació del Patriarcat Ecumènic de Constantinople enviada pel patriarca Bartomeu I en el marc de l'intercanvi de visites entre l'Església de Roma i el Patriarcat Ecumènic amb motiu de les festes dels seus respectius patrons. La delegació, que va lliurar al Papa un missatge del patriarca, estava formada pel metropolità de França Manuel Adamquís, el bisbe Ilias Cartre de Philomelium als Estats Units i el reverent Països Kokinakis del Sant Sínode del Patriarcat Ecumènic. En el seu discurs, el Sant Pare va recordar que la festivitat dels Sants Pere i Pau ens dona l'oportunitat d'agrair al Senyor les obres extraordinàries que ha fet i segueix fent a través dels apòstols en la vida de l'Església. En la mateixa línia, va afegir que en el testimoni de tots dos troben les arrels la comunió que ja experimenten entre nosaltres.
El Papa Benet XVI va autoritzar ahir mateix la Congregació per a les Causes dels Sants a promulgar uns decrets relatius a miracles, martiri i virtuts heroiques d'un bon grup de servents de Déu. Això afecta 155 espanyols de la persecució religiosa dels anys 30 a l'Estat que podrien ser declarats màrtirs en una propera cerimònia de beatificació. El Sant Pare va rebre en audiència el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. En els decrets es reconeix el martiri, entre d'altres, de Manuel Borràs, que va ser bisbe auxiliar de Tarragona, i Agapito Modesto, en aquest cas de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, així com altres companys assassinats per aquesta persecució religiosa dels anys 30 a Espanya.
I l'editorial Claret acaba de publicar en català el llibre La nova evangelització, un repte per sortir de la indiferència, un treball de Rino Fisichella, arcabisbe i president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. Reconegut i apreciat com un important teòleg, Fisichella ha estat professor de teologia fonamental a la Pontifícia Universitat Gregoriana i rector de la Pontifícia Universitat Lateranense. Ha publicat com a autor i editor una trentena de volums, molts dels quals han estat traduïts a moltes llengües. Salvatore Fisichella va néixer a Codogno l'any 1958, també ha estat bisbe auxiliar de Roma i president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida.
I l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el rector del Temple del Tibidabo, el salesià Oriol Oliveres, van presidir ahir al vespre la inauguració de la nova il·luminació del santuari. Durant l'acte van ser presents representants de l'Associació d'Amics del Tibidabo, l'Adoració Nocturna i altres grups vinculats a la mateixa església, així com diversos donants i dirigents del Parc d'Atraccions. La nova il·luminació és el resultat d'un procés d'adaptació que el Tibidabo ha fet per adaptar-se a la nova normativa contra la contaminació lumínica. Per il·luminar la basílica, els creients poden aportar el donatiu corresponent a una hora de llum per la condició que té el Tibidabo de temple expiatori. Passa un minut d'un quart de nou, titulars de la premsa, La Vanguardia, la cimera de l'euro s'obre en un clima de pessimisme, hem de dir que els diaris en paper no recullen l'última hora de l'acord sobre la recapitalització dels bancs. El diari Ara titula Euro encallats. Rajoy i Monti pressionen Merkel perquè accepti solucions ràpides. El periòdico Espanya i Itàlia planten cara a la Unió Europea pel deute. Al Punt Avui, Rajoy implora una solució per pagar menys pel deute.
Repassem altres portades al País. Titula Espanya i Itàlia alerten del perill de demorar l'ajuda a la seva deute. El Mundo, dramàtic pols a Brussel·les per salvar Espanya i Itàlia. ABC, Espanya i Itàlia es planten a Brussel·les. I La Razón, al debat de l'any, un creient i un laic davant la crisi, amb Zapatero i el cardenal Cañizares en una trobada.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Esports, obrim el bloc de cada dilluns i cada divendres amb el Ramon Castelló, com sempre amb l'actualitat i l'anàlisi i l'opinió. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Ara, quan repassàvem els titulars de premsa, sortien els noms d'Itàlia i Espanya per motius diferents als que comentarem ara. És a dir, Itàlia i Espanya van junts en la cimera europea i aniran juntes també diumenge a la final de l'Eurocopa, en aquest cas enfrontant-se a la final, oi?
Exacte. Sí, sí, es trobaran, com deies, a aquesta final de diumenge que ve, de demà passat, a 9:15. Això després, com ja saben els oients, que Espanya va superar Portugal a la tanda de penals el passat dimecres. En canvi, doncs, ahir va ser Itàlia qui, contra pronòstic, podríem dir, va superar Alemanya per 2-1. Els dos gols marcats per Balotelli abans del descans, mentre que per Alemanya va ser el jugador del Madrid, Mesut Özil, el qui va escurçar distància, el qui va maquillar el marcador a final del partit en transformar un penal. El resultat no és del tot just, perquè Itàlia hagués pogut golejar Alemanya, ja que van ser molt superiors i van aconseguir prendre el control de la pilota i la qualitat del joc a l'equip de Lou durant la primera part i saber conservar el resultat a la segona. Per tant, la final contra Espanya la juga l'equip italià, un partit que, per cert, recordem, ja es va disputar a la fase de grups, on italians i espanyols van empatar a un gol.
El sistema de competició permet que es repeteixin enfrontaments sempre, sí, a la final, només, això sí.
Ah, exacte.
El lateral de la selecció espanyola, Jordi Alba, d'altra banda, és notícia perquè ha fitxat pel Barça, passarà la revisió mèdica i oficialment serà jugador blaugrana la setmana vinent, després de l'acord que es va fer públic ahir entre Barça i València.
Alba, de 23 anys, serà blaugrana les 5 properes temporades després que el Barça s'hagi compromès a pagar al València un traspàs que rondaria els 14 milions d'euros. El jugador, que prové de l'equip valencianista, s'havia format el planter blaugrana i es converteix, per tant, en la primera incorporació de l'era de Tito Vilanova com a tècnic del Barça. Per cert, que el Barça ha tancat un nou amistós de pretemporada. Dilluns repassarem com queda el calendari. Aquesta vegada el partit serà contra el Manchester United, partit que jugarà a Göteborg.
En tennis, derrota inesperada de Rafa Nadal ahí a la nit a la segona ronda del torneig de Wimbledon. Va ser contra el jugador número 100 de l'ATP, el txec Lucas Rosol.
Rafa Nadal va perdre en 5 sets en un partit de 3 hores de manera inesperada, i és que el recent guanyador de Roland Garros i dues vegades guanyador de Wimbledon no perdia en segona ronda en un torneig de Grand Slam des de l'any 2005.
També us expliquem que avui es disputa la segona jornada d'entrenaments en el Gran Premi d'Holanda de motociclisme, una cursa que es disputarà demà dissabte.
A la tanda d'ahir, Espais va marcar el millor temps en MotoGP, Pol Espargaró ho va fer en Moto2 i Maverick Viñales ho va fer en Moto3.
Després del resum de l'actualitat, entrem en el bloc d'opinió. Ramon, com veus aquesta final de diumenge entre Espanya i Itàlia? Algun favorit clar?
Segurament després del que hem vist, dels partits que portem vistos, ja només ens en queda una, aquesta final. Itàlia és el rival més dur que en aquests moments es pot trobar a Espanya en aquesta final. Ahir va ser un equip intens, fort, agressiu, que sabia pressionar i que va trobar en Balotelli la definició per passar ronda sense haver d'acabar xutant penals. I el més sorprenent és que no és aquella Itàlia tòpica del Catenaccio, que es tancava, que no generava res. Ahir Itàlia li va prendre la pilota a Alemanya i, per tant, desmunta tots aquests tòpics que habitualment fèiem servir per estereotipar el joc del calcio. En conclusió, és un equip que, si manté el nivell, serà difícil de batre pels espanyols. Crec que jugador per jugador Espanya és clara favorita, però per intensitat i ritme de joc el partit està molt igualat i, per tant, no descarto una nova final d'infart amb pròrroga o amb penals. Per mi, la clau perquè guanyi Espanya és que des del primer minut puguin jugar, per exemple, homes com Pedro i Navas, homes que es moguin, i Del Bosque sacrifiqui algun dels migcampistes. Com que això ja aviso que és la solució que jo proposo, però que és poc probable que la faci Del Bosque, perquè suposaria, per exemple, deixar Xavi Hernández o Xavi Alonso o Sergio Busquets a la banqueta, i m'estranyaria molt que tres icones de la selecció, algun dels tres, quedés fora. Si això no es fa i no es farà, la Roja hi ha el perill que es torni a embussar al davant, i per superar Itàlia és imprescindible que l'equip jugui com ho va fer a la pròrroga de Portugal i no pas com ho va fer durant el partit. De fet, el precedent de l'empat a 1 contra Itàlia ja demostra que els dos equips estan força igualats. Si Espanya no és capaç de jugar amb frescor i toc des del començament i Del Bosque no fa els canvis que hem dit, el partit acabarà a la pròrroga o als penals. Perquè, tot i les comparatives amb el Barça, Espanya és un equip molt més defensiu, és a dir, és un equip molt més sòlid en defensa que no pas en atac. Li costa molt generar ocasions, de fet, contra Portugal va arribar a xutar una entre els tres pals. I, en canvi, això sí, defensa molt bé els equips contraris, que els costa molt arribar a la porteria de Casillas. Pel que fa a Itàlia, ja ho hem comentat abans, és un equip que ara juga bé a futbol, que sap jugar amb la pilota, però també és un equip molt seriós, molt intens, i si Balotelli o Pirlo, per exemple, estan endollats, Espanya pot patir.
No es repetirà, doncs, la final de fa 4 anys, que va ser Espanya-Alemanya, i serà una nova rival per als espanyols en el tercer intent consecutiu d'aconseguir un títol important. Parlem breument dels penals de dimecres. Què et va semblar aquesta tanda a la semifinal Espanya-Portugal? Perquè, per exemple, s'ha comentat molt el llançament de Sergio Ramos a l'estil panenca, similar al transformat per Pirlo.
Jo em vaig alegrar molt per Ramos, s'ha de dir que va ser valent, això és innegable, però crec que també és injust destacar-lo per sobre de la resta, ja que té tant mèrit en aquell moment els penals, que té el mateix mèrit com a mínim que els que van marcar Iniesta, Piqué i Cesc, a més, evidentment, de la primera aturada, sobretot d'Iker Casillas. Per mi és una temeritat el que va fer Sergio Ramos el dimecres, perquè de vegades el porter es pot quedar quiet i llavors aquests estils panenca acaben amb un llançament molt ridícul que el porter atrapa sense massa dificultat. Per tant, si Ramos no li hagués sortit bé i el porter portuguès hagués quedat quiet, hauria estat una situació molt més ridícula que la viscuda a la semifinal de Champions, perquè allà a molta gent li ha de fer gràcia el que va passar, però és relativament freqüent que una tanda de penals algú la tiri fora de la porteria. Per mi hi ha tres maneres d'assegurar que el porter no pugui fer res davant d'un penal. Sempre diuen els clàssics que un penal ben tirat el porter no l'aturarà mai. Per tant, això es fa ajustant-lo molt als costats, tirar a trencar. En tots dos casos, si es fa bé, el gol és segur, però si no, van a fora o piquen el pal. I per mi la millor opció per transformar un penal segurament és aguantar al màxim, perquè el porter sempre es posa nerviós i acaba fent algun tipus de pas o algun tipus de moviment cap als costats, perquè el porter sap que si no ho fa no arribarà al llançament. Per tant, el qui dels dos sàpiga aguantar més la pressió és el qui té l'èxit. Això, per exemple, era un mestre, Ronald Koeman, que en va fallar dos o tres en tota la seva carrera al Barça. Per
tant, era infal·lible.
Era infal·lible, i Koeman ho feia molt, això. Sabia aguantar fins a l'últim moment a l'hora de llançar.
Suposo, Ramon, que no diràs tot això perquè ja donis per segur que la final de diumenge resoldran els penals.
No. No, però sí que és una incògnita saber que si acaba la final en penals, què farà Sergio Ramos, per exemple. Jo directament preferiria que no el llancés, per si de cas.
Veurem què passa. Al marge de l'Eurocopa, ràpidament volies comentar el fitxatge de Jordi Alba pel Barça, un jugador que va tenir, per exemple, contra França una participació en el primer gol i està fent una bona competició amb la selecció espanyola.
No, i que va ser dels tres, juntament amb Pedro Iniesta, que van desencallar una mica la selecció a la pròrroga contra Portugal. Per tant, va demostrar que s'entén bé amb els seus futurs companys del Barça. Podríem dir que és un lateral d'aquests que en recorda una mica Sergi Barjuan, del Dream Team. Baixet, bon defensor, però amb molta potència i tècnica per pujar a la banda. Probablement l'Eurocopa que està fent i la bona sintonia que ha demostrat amb els jugadors blaugranes de la Roja i amb el futbol de toc ajudaran al que l'afició el rebi sense gaire recels.
Sembla que el Barça en variable s'acostarà als 15 milions d'euros pel traspàs. Et sembla un preu raonable?
Dins els paràmetres econòmics del món del futbol, que sempre són discutibles i qüestionables, és evident que és un preu més que raonable, perquè tot i que el jugador acaba contracte amb el València la temporada que ve i això ajudaria a pagar menys, tothom sap que el Barça no podrà comptar amb Vidal i, per tant, necessita incorporar-lo ja. I, per tant, és lògic que el València hagi marcat un preu, per mi, 15 milions, per la qualitat que està demostrant Alba a l'Eurocopa. Si el Barça no l'hagués tingut ben lligat d'inici, segurament seria més car.
Doncs l'agenda del cap de setmana marcada per aquest Espanya-Itàlia, diumenge 8:45, final de l'Eurocopa. Gràcies, Ramon. Parlarem també en la secció de televisió de l'Eurocopa.
Exacte, que també hi ha coses a dir.
Vinga, fins ara. Adéu.
Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda a l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Necessites un taller? Motor Town, la millor posada a punt en preus i serveis. Pneumàtics Michelin amb la segona unitat al 50% i finançament fins a 12 mesos sense interessos. Navegador GPS Garmin a 79 euros. Motor Town només és a centres del Corte Inglés i Hipercor. Fes les compres mentre t'arreglen el cotxe. Perfecte, oi? Només a Motor Town, el teu nou taller de confiança.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Tenim aquests túnels de Vallvidrera amb un tram de lentitud, aturades intermitents d'un quilòmetre, Can Revella, Vall d'Oreix. Teníem una moto avariada en aquest punt, ja no hi és, però queda aquest tram més carregat. Túnels de Vallvidrera baixant cap a la Ciutat Comtal. A la resta de vies, poca cosa més. La Ronda Litoral sí que va carregada, el tram de la Barceloneta, sentit Llobregat, també entre Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs, aquí hi ha un tram de retencions, i de les vies que entren per l'extrem sud, l'autopista del Garraf, sí que hi ha aturades, el tram de Sant Boi, intermitents, també hi ha més lentitud en alguns trams de la B23, aquí a Sant Feliu, més endavant, la zona d'Esplugues, sempre d'entrada a la ciutat de Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. No hi ha incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? La jornada d'avui divendres encara hem de parlar d'aquesta onada de calor, unes temperatures molt altes. Avui es tornaran a repetir amb una jornada dominada bàsicament pel sol, però això sí, aquest matí hi ha molts núvols baixos que no preveiem, els preveiem pel litoral sud, però també s'han presentat i són presents en aquests moments al litoral i prelitoral nord. Per tant, cel serè, poc ennuvolat, amb tan sols el creixement d'algun núvol al centre centre del dia. I també al final del dia tornaran a reaparèixer alguns núvols baixos a punts del litoral. De cara a demà dissabte, doncs, encara les temperatures seran molt altes, amb un ambient encara enllaganyat i de nou núvols baixos a primeres hores del matí, al litoral i prelitoral, sobretot al sector nord i sector sud. Al centre del dia, creixement d'alguna nuvolada, i al final de la jornada ja aquestes nuvolades podran començar a descarregar algun ruixat a la zona del Pirineu, i Prepirineu sobretot occidental. De fet, això és l'avançament d'una pertorbació que farà un canvi notable del temps perquè farà baixar les temperatures, sobretot al llarg de diumenge i dilluns, una pertorbació que deixarà el cel molt ennublat a bona part del país al llarg de diumenge, amb menys núvols cap al sud, però amb ruixats que es presentaran i xàfecs i tempestes a qualsevol punt del país durant el matí i durant la tarda centrats a la meitat est. Ruixats xàfecs d'intensitat moderada, per tant haurem d'anar seguint aquesta situació i diumenge les temperatures en descens. Això és tot, doncs, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. Europa accepta la recapitalització directa dels bancs sense passar pels estats, però amb condicions. Després d'una reunió maratoniana, els líders de la zona euro han tancat a les 5 d'aquesta matinada un pacte que ha permès salvar el bloqueig d'Itàlia i també d'Espanya. Dues noves detencions de suposats membres d'ETA. La policia britànica, en col·laboració amb l'espanyola, ha detingut a Londres Antonio Troitiño Ranz i Ignacio Lerín Sánchez. El Partit Popular i el PSOE tenen previst anunciar avui un acord per a la renovació del terç dels magistrats del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat que són nomenats pel Congrés. Es tracta de les quatre places que depenen del Congrés dels Diputats. I en esports, Itàlia serà la rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa. Itàlia ha derrotat Alemanya per 2-1 amb un doblet de Mario Balotelli. El davanter del Manchester City ha tombat el totpoderós alemany, que han escurçat distàncies en l'afegit gràcies a un penal transformat per Özil. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, oposició de l'Església a Eurovegas. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I les varietats importades dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Com ara la síndria sense llavors, cuesta d'agost, a 65 cèntims al quilo.
O les picotes en terrina de 500 grams a 1,95 euros.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida excepte a Còrdoba i a les Canàries.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 abans de començar la tertúlia d'actualitat. Us tornem a recordar que Ràdio Estel regala una entrada doble per a cadascun dels 4 dies en què es representa l'espectacle La Pepa de Sara Varas a l'Auditori Edifici Fòrum de Barcelona. Els dies són dijous de la setmana vinent, dia 5, divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, diumenge de la setmana vinent. Sempre a 9:15 de la nit a l'Auditori Edifici Fòrum de Barcelona. Una entrada doble per a cadascun d'aquests 4 dies, per tant, en total 4 dobles per a l'espectacle La Pepa de Sara Varas. Si voleu alguna d'aquestes entrades dobles, heu d'entrar en el web radioestel.cat i posar les vostres dades. Una inscripció per persona és el que s'accepta per al sorteig que farem dilluns vinent en directe al final de la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. www.radioestel.cat. Obrim ja el temps de tertúlia, que avui compartim amb el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, Tigui.
També amb el també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
I avui des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona, comptem amb la presència del delegat de mitjans de comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Didac Bertran. Senyor Bertran, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Tenim una notícia que hem conegut de matinada perquè els diaris no la recullen en paper. Europa accepta la recapitalització directa dels bancs, sense passar pels estats, però amb condicions. Bé, aquesta era la gran petició del president Mariano Rajoy, és a dir, d'Espanya, i també d'Itàlia. Curiosa coincidència amb l'Eurocopa, aquesta presència d'Espanya i Itàlia en el panorama internacional. És bona notícia, això? Cal esperar les condicions?
Jo esperaria les condicions. Perquè no crec que la senyora Merkel estigui disposada a fer cap xec en blanc de cap manera, no? O sigui, per tant, s'han de veure les coses. De totes maneres, jo crec que s'ha desbloquejat un fet, no? Que és que el tema, les ajudes, en aquests moments carregaven sobre les deutes sobiranes i no sobre els comptes de resultats dels bancs. Penso que això és important.
És important que siguin
important
els bancs.
Sí, perquè és que la deute cada vegada està més disparada. És a dir, aquests 100.000 milions d'euros de l'altre dia que ens van donar, on va parar això?
Teòricament menys, però vaja.
És del FROP. No.
Però ens donen això, sí.
Ens donen el FROP. I el FROP què és? L'Estat. I llavors, doncs, i els bancs pagaran 100.000 milions? Jo crec que no. Llavors, on va això? El deute. Incrementa el deute. Per això que la prima de risc va pujant.
Sí, a veure, jo crec que fa 2 dies la cancellera Merkel va dir que això no passaria mentre ella visqués. O sigui, sí. No mentre ella fos cancellera, sinó mentre ella visqués. Per tant, almenys sobre el paper i amb la informació que disposem en aquests moments, ha passat. I aquí també jo crec que hi ha una cosa que tot el que està ocorrent a Europa en aquests moments ens porta, almenys a mi em porta, amb una primera conclusió, és que o ens salvem tots o ens esfonsem tots. O sigui, aquesta idea de que no, doncs deixem caure Grècia, deixem caure Itàlia o Espanya, doncs rescatem Irlanda o Portugal, això porta situacions, bé, que els països aquests doncs pateixen molt, però fixeu-vos que ningú ha caigut de l'euro, perquè aquesta idea de que Alemanya manava i que Alemanya disposava i feia el que li semblava, doncs aquesta nit, segons he escoltat per ràdio, i ara el resum que l'Ignasi ens ha facilitat i que he llegit fa un moment, doncs la cancellera Merkel es troba sola. Tot el que està passant, al meu entendre, només és, diguem-ne, les conseqüències o la punta d'una crisi que no s'encarrilarà novament fins que Europa en general i el nostre país d'una manera molt, molt especial es comenci a produir, es comenci a treballar, es comenci a augmentar el producte interior brut. Mentrestant, mentre això no passi, doncs jo crec que, en fi, aquestes notícies estan molt bé. El president Rajoy i el primer ministre Monti sembla ser que han imposat la seva voluntat, perquè el que venen a dir, diu, escolti, és que si nosaltres ens hem de fer càrrec d'aquests 100.000 milions, en el cas d'Espanya, doncs això augmenta encara més el deute. En canvi, si van als bancs, doncs això no passa pel deute de l'Estat. Ara, això és un joc de trileros. perquè en el fons és igual que passi l'Estat, que passi... És igual que aquí hi ha uns diners que es posen damunt de la taula per reflotar la banca, no? Jo crec, i això és una opinió ni d'experts, ni d'un expert, ni, però jo crec que si hem de començar a pensar en la possibilitat de que si un banc està tan malament, doncs que caigui. Perquè és que, si no, per salvar els bancs, resulta que acabarem amb els hospitals. I no vull ser demagògic, no vull fer demagògia amb això, no? O tindrem menys mestres perquè els bancs necessiten 20.000 milions. Home, jo crec que això hauria de donar una explicació.
Senyor Bertran, comparteix algunes de les coses que s'estan dient?
Sí, caldrà veure què hi ha darrere de tot això. Jo no crec que hagin sigut uns èxits diplomàtics, o digui-li com vulgui, ni del senyor Rajoy, ni del senyor Monti. Jo, aquí, com diuen els castellans, hi haurà gato encerrado i veurem a veure. El que estic segur és que, com sempre, ens tocarà el rebre a tots.
Ens tocarà rebre a tots, per tant, els ciutadans notarem l'impacte d'aquest nou deute generat.
Evidentment, el que deia el senyor Foix ara, a veure si per salvar els bancs hem de carregar-nos hospitals, ensenyament, etcètera, potser que ens ho fem mirar, no?
Ara també aquesta injecció pot ser bona per la dinamització econòmica.
No, jo crec que hi ha una cosa que diu molta gent, no? Doncs que el sistema capitalista, doncs, degut als abusos de la seva gestió, s'ha de revisar. El Sarkozy deia que s'havia de refundar, però el Sarkozy no hi és, no? No hi és el poder, dic. Jo crec que aquí hi han hagut actituds i maneres de fer que el sistema, com que és un sistema obert, les tolera, però que això és el que s'ha d'esmenar. Ahir hi va haver una altra informació que a mi em sembla d'una gran importància, que és el que va passar als Estats Units, que va una mica en la direcció oposada al que passa a Europa. Mentre a Europa retallem els hospitals, el president Obama ha aconseguit que 40 milions d'americans que no tenien cap possibilitat, no tenien cap assegurança mèdica, doncs si aquesta llei s'aprova, s'aprovarà perquè el Tribunal Suprem doncs li ha donat el seu vistiplau, per 5 a 4, s'ha de dir, doncs bé, això farà que hi hagi 40 o 50 milions de persones, doncs, que si estan malalts, doncs, no hagin d'esperar, doncs, el pitjor sense poder estar...
Sí, això és difícil que ho entenem aquí a Espanya, aquestes coses.
Clar, perquè era una anomalia, això dels Estats Units, que no hi hagués una universalització de la sanitat.
A molts països passa això.
A altres països també.
Tret d'Europa, als altres països, aquí ens hem passat 7 pobles, en el sentit que qualsevol persona que vingués aquí la teníem gratis, et amore, a tots els hospitals, sense demanar factures i res, i vinguin del país que vinguin, no?
Ara també és positiu, no?, que aquí tinguem una sanitat pública garantida per tothom.
Això sí. No sé si els medicaments estan garantits, però de moment la sanitat...
No, els medicaments jo crec que sí que estan garantits, el que passa és que s'haurà de pagar una mica, el qual això jo no ho trobo desproporcionat.
Ha estat una altra de les notícies importants aquesta setmana, el nou cop de medicament, si es permet l'expressió.
Sí, no, el cop no solament pel cop pagament, no?, sinó per la retallada de medicaments, 450 medicaments...
Són dels que entren coberts per la Seguretat Social.
De veure, jo he assegurat al govern que no hi haurà cap patologia que es quedi sense medicaments a la Seguretat Social, i evidentment que hi ha medicaments repetits i coses d'aquestes, no? I llavors s'haurà de fer. De totes maneres, el tema del medicament, per a mi, això de que els calaixos estan plens de medicaments, els calaixos de les cases, és degut també a que els medicaments, quan te recepten, diu, prenguin un al dia, no? I llavors en recepten, diu, durant 10 dies, i te recepten la capsa de la casa farmacèutica, en té 50 de pastilles. I llavors dius, bueno, i les altres 40, doncs se queden allí fins que es morin, no? Fins que caduquin i tal. Llavors tot això és una despesa inútil, no?
Alguna cosa més, senyor Bertran, sobre...
Sí, sobretot aquestes coses que ens venen d'Estats Units, de les quals sempre m'ho miro amb moltes reserves. Sí, ara hi haurà uns quants milions de persones que tindran aquesta cobertura, perquè suposo se la deuen poder pagar, encara que sigui poc, però n'hi haurà uns 36, per el que he pogut llegir, que continuaran igual. O sigui que no sé quins avantatges ha representat això pel poble americà. Pel senyor Obama potser sí, de cara a les eleccions, perquè en aquell país sembla que tot se faci, com a mostro, per desgràcia, es faci tot amb finalitats electorals. Després ja ho arreglarà qui sigui.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Didac Bertran, de Tarragona, també el periodista Lluís Foix i el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Senyor Foix, encara volia afegir una cosa.
Sí, no, respecte als Estats Units, jo crec que aquí hi ha una cosa de concepte. Ahir mateix, quan el Tribunal Suprem feia pública doncs, aquesta decisió, el candidat republicà va sortir i diu, miri, aquesta és una llei dolenta, diu que el Tribunal Suprem l'ha considerat bona, però segueix sent una llei dolenta. Per tant, jo el primer que faré el dia que arribi la presidència, si és que guanya, doncs serà derogar aquesta llei. O sigui, que és un tema, com deia el Salvador, que aquí és difícil d'entendre, però és així, perquè hi ha els interessos de les mútues, hi ha els interessos de la sanitat privada, però jo crec, amb tot, que ahir va ser un punt d'inflexió important, perquè almenys el Tribunal Suprem es va pronunciar dient que tothom té dret a un mínim de cobertura sanitària. I després, com diu l'amic de Tarragona, sí, això, doncs, sí, doncs, ja veurem el que passarà, però ho trobo positiu, o sigui, m'estimo més això que no pas el que va passar durant, ha passat els últims anys, on hi ha hagut molta gent que no ha tingut cap mena de cobertura, no? I això, què significa? Que el model europeu, malgrat totes les seves mancances i deficiències i possiblement les seves possibilitats de fer fallida, que és el que, on estem en aquests moments, el model europeu és el model més humà i més humanista que hi ha al món, molt més que qualsevol altra part del planeta.
Bé, parlant d'Europa, com que hem començat parlant del Consell Europeu que es fa ahir i avui a Brussel·les, tornem breument al tema del Consell Europeu perquè els volia preguntar com creuen que pot acabar això, a banda del gran tema comentat de la recapitalització dels bancs. Hi ha també propostes concretes d'avançar cap a una Europa més unida en el terreny econòmic, fins i tot amb un Ministeri de Finances. Això es pot produir? Podem tenir més Europa després dels moments crítics viscuts els últims anys?
A veure, la història d'Europa ens demostra que després de crisis no tan forta com la que vivim ara, però després de crisis fortes venen solucions que arreglen bastant la situació. Jo voldria pensar, per exemple, el president Rajoy diu coses que no les diu perquè entrin dintre, ho entendre, dintre del seu ADN ideològic, sinó les diu perquè no té altre remei. Diu, hem d'anar per la Unió Monetària, la Unió Fiscal i la Unió Política. On he de signar per això? Jo ho he dit des de sempre. I ho diu, i fixeu-vos que aquesta victòria o aquest triomf, o, en fi, o aquest aspecte positiu de les decisions d'aquesta matinada, espera de que veiem quina dimensió tenen i quin abast tenen, doncs resulta que el president del govern ha presentat, igual que el primer ministre Monti, ha dit, escolteu, és que si no agafem aquesta línia, no podem pagar. O sigui, que és una cosa bastant... O sigui, han anat una mica de captaires. Allò que el president Aznar li deia a la cimera d'Edimburg, al president Felipe, que està usted haciendo de pedigüeño, ara, no és que, hem anat a Europa de pedigüeños, no? És que hem anat a Europa i, escolteu, o ens doneu alguna cosa o caiem tots. I aquesta idea, que, vamos, que ja he dit abans, però em sembla que és important. Sí, potser aquesta situació, l'estructura d'Europa fa que ningú es pot salvar sol, ningú es pot esfonsar sol.
Jo estic totalment d'acord, és a dir, ara, el que passa és que això no sortirà d'aquesta cimera, jo no sé si aquesta era la pregunta.
Sí, la pregunta era, aquesta cimera que tanta importància li hem donat...
Europa sempre ha donat passos endavant, i especialment doncs, com a conseqüència de crisis, com deia Lluís Foix abans, però, evidentment, aquests passos sempre han sigut passos petits, vull dir, no han sigut passos de gegant, ni tot això, sinó que... Per què? Perquè doncs, aquí toquem el moll de l'os de les sobiranies nacionals, toques a França i dius als governs, sobretot, que no em toquin a mi la la capacitat de posar impostos, no? Perquè aquesta és la sobirania més important de totes. Clar, si els impostos els posa a Brussel·les, doncs ja han begut oli, no? Llavors, doncs, perds aquesta sobirania, no? I d'altre tipus, no? Llavors, jo penso que això és un procés, per a mi, irreversible. És a dir, irreversible perquè no hi ha cap país que es pugui mantenir tot sol en aquest món globalitzat. És absurd, vull dir, ni França, ni Alemanya, ni... És a dir, vivim davant de grans potències econòmiques, com és, per exemple, els Estats Units, com el futur de la Índia, com és la Xina, com és el Rússia, etc. Cap d'aquests països es podria mantenir per si sol, si no és conjuntament amb... I Europa té un algo en comú que ens ha unit sempre, diríem, a les bones, i també ens ha desunit a les dolentes, especialment l'entesa entre França i Alemanya, que ha sigut una de les causes de dues guerres mundials en el segle passat, no? O sigui, totes aquestes coses jo crec que són l'experiència de que Europa o la Unió Europea no té passos enrere.
Senyor Bertran?
Abans he mencionat els Estats Units. I els Estats Units porta quasi 60 anys sense vindre a alliberar Europa. Això em fa preocupar.
Sí.
I ja sabem que sempre paguem els estropicis d'una mala gestió americana, sempre de repicó, la paguem a Europa. I en aquests moments ningú pot negar que els Estats Units és un gegant, és el Lidl d'or aquell de Nabucodonosor, amb uns peus de fang absolutament febles. I qualsevol pedreta el pot fer ensopegar. El que passa és que clar, és un gegant tan gran que el dia que caigui...
Això no ens farà bé a ningú, evidentment. Bé, canviem...
Home, de totes maneres, jo crec que els Estats Units ha fet moltes coses malament, però ha vingut tres vegades, en menys de 100 anys, a salvar Europa, de les nostres bocades i de les nostres bestieses.
Però...
I hem sigut ells els que han vingut, eh? La Primera Guerra Mundial no la causen els americans, i la segona tampoc.
No, però...
I la tercera, davant la Guerra Freda, i fer caure el mur de Berlín, tampoc. I venen els americans, quan cau el mur de Berlín l'any 89, hi havia 1 milió de soldats americans a Alemanya, no? Vull dir que és un... Jo crec que això són fets. Ara, com es poden interpretar aquests fets? Doncs cada un es pot interpretar com...
Soldats i míssils SS, no sé quantos.
Sí, sí, però vull dir, a veure, quan els americans diuen nosaltres a Europa tenim molts cementiris amb desenes de milers de morts a Europa, no és una manera de dir, això és veritat, eh? En fi, ho dic perquè jo tinc una certa admiració pel poble americà i que tal com han fet les coses al segle XX, que s'han equivocat en moltes, evidentment,
sí,
moltíssimes.
Sí.
No comparteixo en aquest cas l'opinió del mestre
Freud. No cal.
Però jo, francament, als Estats Units ho considero una espècie de Roma en cutre, i com tots els imperis, amb tot això el que representa. I a més, han vingut a alliberar Europa, sí. Però quan se presenten els senyors americans? Quan tot està dat i beneït, a l'any 17 a la primera, a l'any 44 a la segona...
No,
quan
la segona ve l'any 41, eh?
Aquí a Europa no.
Home,
el front...
Sí, de fet, no, però de fet, home... Declaren la guerra i es posen al costat de Churchill i després també de Stalin, l'any 41.
Sí, però la pobra URSS ho va pagar molt car aquella ajuda americana. I els mateixos americans continuen pagant la Segona Guerra Mundial, perquè vostès ja saben que el govern dels Estats Units ha tingut que pagar quantitats milionàries enormes per les destruccions que va fer l'aviació nord-americana a Alemanya amb fàbriques que tenien contractes de societat amb empreses nord-americanes, i això, francament, és una mica així. Els americans ens enganyem-nos, com tots els imperis, van per ells.
Però mira, deixa'm dir una cosa, a mi, més pervers que el senyor Stalin i el senyor Hitler, no hi ha res, eh? A veure, els que lluiten contra aquests dies són els americans, eh? I els europeus, i els francesos, tots rendits, tots rendits. I la resistència francesa eren quatre gats, fins que el 18 de juny de l'any 40 surt el senyor de Gaulle i n'arroplega uns quants, però França estava rendida a Vichy. I això, en fi, crec que això és així, eh?
Bé, hem recuperat una mica d'història, però ho deixarem per no allargar-nos més.
De memòria històrica.
De memòria històrica, important, important també recordar-ho.
Perquè els que estem aquí, això quasi ho podem dir de memòria, eh?
Alguns de vostès ho tenen més recent que altres. Bé, senyors, ràpidament volia comentar el tema de la renovació del Tribunal Constitucional, que sembla que finalment es desbloquejarà avui. Hi haurà renovació, hi haurà, vaja, una normalitat,
home, si s'han posat d'acord, evidentment, doncs, primer, els que ara no recordo, són 12, però vull dir, no recordo quants hi ha
Sí, són 4, són els que tenen el mandat caducat, són 3, i també s'ha de cobrir la vacant d'un difunt.
I sí, la vacant, o sigui, són 4, llavors s'han de posar d'acord, congrés. Doncs s'ha de posar d'acord els dos grans partits.
Sí, perquè es requereix una majoria de...
Una majoria de 3/5.
De 3/5 parts.
De 3/5 parts. Sí. I llavors, bueno, si s'ha posat d'acord, això vol dir que s'ha posat d'acord. Ja era hora, eh?
El PP i el PSOE s'han de posar d'acord.
Perquè ja era hora, perquè així portàvem una colla d'anys que això no anava. A part que el desprestigi és tan gran, el del Tribunal Constitucional, que ja, en fi, no sé, llegeixin el que vulguin, i els que sortiran, m'imagino, que hauran de recuperar un prestigi que tenen sota terra. No solament el Tribunal Constitucional, sinó diria que les principals institucions polítiques i del país, no? Des de la monarquia fins als parlaments, fins a la política, els partits polítics, fins a, en fi, les mateixes autonomies, els mateixos ajuntaments, etc, etc. O sigui, tenim un país, diríem, quebrat des del punt de vista moral, perquè, doncs, vull dir, tinc un fracàs ja a tota aquesta gent que doncs, ha entrat allà, doncs, i, bueno, i ha fet desoris estranys, no? Uns han robat, els altres doncs, han fet coses voltes mal i fetes, matant elefants, els altres han fet, en fi, tota una sèrie de coses que dius, bueno, escolta, aquest país...
Els elefants no estan al Tribunal Constitucional.
No, ell ha referit a altres institucions que han perdut credibilitat. Però, vaja, sobre la justícia i el Tribunal Constitucional, que, efectivament, ha perdut credibilitat entre els ciutadans, com a mínim, després de... d'aquesta manca de renovació.
A veure, un tribunal doncs, que va fallar l'Estatut de Catalunya, faltant-hi no sé quanta gent, un que s'havia mort, que no l'havien reposat, i tot per interessos polítics, i després ve el que ve, doncs, escolti, que facin el que vulguin, però ha de recuperar, no només ha de recuperar la normalitat democràtica, sinó que els partits polítics els hauria de caure de la cara de vergonya per no poder, per no haver arribat a un acord amb un tema que és la màxima expressió del poder legislatiu, no? Que està per controlar doncs, les altres institucions de l'Estat, totes les institucions de l'Estat, des del punt de vista de la garantia de la llei, no? I que encara hi hagi, i que encara diguem, no, és que avui finalment els partits polítics, jo crec que se'ls hauria de posar una multa cada mes que no arribessin a un acord, no? Avui hi ha una bona notícia que a mi m'ha interessat saber-la, que els partits polítics que rebran un 20% menys de les inscripcions sí. que rebien de l'Estat.
Doncs, ja era hora.
Sí.
Ja era
es va aprovar i recordem-ho la llei de partits polítics, la llei de finançament de partits polítics.
Bueno, avui hem tingut 12 terres, eh?
Sí, hi ha una notícia també...
Perquè jo és que dic que aquí estem ja arribant al final.
Estem arribant al final i vostè volia treure aquesta notícia.
És molt important aquesta notícia, el Troitiño i l'altre, vull dir, són dos detencions importants aquestes, no és una cosa baladí.
Perdoni, senyor Bertran, sobre el tema del Tribunal Constitucional, vol afegir una cosa breument?
Bé, que estic totalment d'acord amb el que deien els companys de Tertúlia, sí. I afegiria també una cosa, com que aquest país, per desgràcia entre tots, l'han convertit en un immens pati de monipòdio, temo que aquest acord entre PP i PSOE no sigui una altra cosa que allò de canviar alguna cosa perquè tot segueixi igual. No sé, tant de bo m'equivoqui, no? Però la veritat és que cada vegada un és més escèptic vers totes aquestes institucions que s'envolten, des de les que va caçar elefants a qualsevol altra. I a més, també, no sé qui ho ha dit, si el senyor Aragonès o el senyor Foix, amb això em sembla que potser resoldríem bona part dels nostres problemes econòmics. Això de posar una multa aquesta gent perquè no fan les coses com les han de fer, és una idea genial, trobo.
Bé, i ara sí, ja per acabar, parlant de les noves detencions de suposats membres d'ETA, la policia britànica, en col·laboració amb l'espanyola, ha detingut a Londres Antonio Troitiño Arranz i Ignacio Lerín Sánchez. Lerín figurava a la llista dels terroristes més buscats. continuen les detencions d'homes amb causes pendents.
Causes greus. D'assassinat i aquestes coses.
Que malgrat la situació doncs, de manca d'amenaça terrorista és un signe de normalitat. També estan d'acord amb això?
Bueno, el signe de normalitat per tots menys per a Mayur i Guestos, no? Que diuen que és donar passos enrere en la direcció de la pau, no? O sigui, amb el qual dius, bueno, a veure on som, no? Aquestos sí. Els voldrien tots al carrer, ja, no?
Sí, però jo també voldria posar sobre la taula, blanc sobre negre, i separant els contextos, a mi aquesta setmana, em sembla que el dimecres, veure la reina d'Inglaterra donant la mà a l'excap de l'IRA, a l'excap executiu de l'IRA, el senyor Maquines. Doncs, què vol que li digui? Això m'agradaria que un dia passés al nostre país. I deixi-m'ho dir, el fet que la senyora, la germana de l'Ordóñez, digui que no perdona a una persona que li demana perdó, doncs, francament, no hi estic d'acord. Té tot el dret, vull dir, però jo crec que el perdó ha de ser una de les qüestions molt presents a la vida de les societats, i quan algú no fa una i demana perdó, pues, home, doncs, ja que no es pot arreglar res, doncs, com a mínim, dir, pues, no et perdono. Doncs.
Ràpidament, senyor Didac Bertran.
També comparteixo aquesta... em va impressionar aquest fet, el de la...
De la reina d'Anglaterra.
Sí, sí. Però, clar, aquí som una miqueta diferents, sempre. Sí.
Bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Didac Bertran, des de Tarragona, i des d'aquí, des de Barcelona, Lluís Foix i Salvador Aragonès, a tots tres. Bona diada de Sant Pere i Sant Pau, i fins una altra.
Bona diada i bona diada, perquè avui, ahir era verbena.
Ahir era rebella per a molts llocs. Rebella, sí. Cap de